Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Clínica Dental Galindo, Travesera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora.
Vols estar asseguda a no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Benvinguts al Plusvàlua, el programa d'economia en valors que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel, en col·laboració amb la Caixa. Avui parlarem d'un tema que ens interessa molt i molt de tots. Acabem de començar el 2020. Hem arribat a la dècada dels vells joves. I això què és? Això ens ho explicarà avui Carlos Morales, CEO i cofundador de Coldis i Talento Coldis. És empresari especialista en màrqueting i comunicació. Ens acompanyarà també Xavier Hernández, director de la consultoria i gestió de canvi, Montaner i Associats, Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa, i Laura Rosillo, experta en adaptisme. Els controls tècnics, Toni Huguet. A la coordinació, Mercè Blanco. I a les notícies, Mercè Regà. Salutacions de qui us parla, Mireia del Pozo. Ara sí, ara comença el Plusvàlua. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Bon vespre i molt benvingut al Plusvàlua, aquesta desena temporada del programa econòmic i social, Carlos Morales.
Moltes gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda. Pots parlar amb l'idioma que vulguis, com et sentis millor. Al començar estàvem dient que acabem de començar la dècada dels vells joves, el que podríem dir també que ens acaba portant a la silver economy.
Correcto. Hemos empezado una época de que es la nueva madurez, ¿no?
La nueva madurez.
La nueva madurez. Hasta ahora pasábamos muy rápido de la adolescencia hacia la última etapa de nuestra vida. Ahora ya parece que ha aparecido este nuevo target, que es el target más interesante de la historia,
sí,
que es el target que posee el 70, entre el 70 y el 80% de riqueza mundial.
Wow. Entonces, mucho, 70-80% de riqueza.
Muchísimo. Con nuevas necesidades, con muchas ganas de gastar, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de expresarse y de ser escuchados, ¿no?
Ahora acabas de dar, creo, la clave, que es más allá del gastar y del hacer cosas, que es con muchas ganas de ser escuchados.
Correcto. Hasta ahora, mira, había una... En marketing se llamaba a este target el target silencioso, ¿no?
Sí.
A mí esto me parece increíble, teniendo en cuenta que es el que ha protagonizado los grandes cambios sociales, el que nos ha convertido en lo que somos hoy en día, ¿no? En toda esta sociedad tan moderna y tan maravillosa, la ha construido este target, ¿no?
Claro.
Este sector de población, ¿no? Y llamarles la mayoría silenciosa me parece como casi un insulto, ¿no?
Sí, una discriminación total.
Absolutamente. Tal cual encontramos discriminación también en el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de vejez, cuando hablamos de senior, cuando nosotros son términos que desde el principio en nuestra plataforma y en toda nuestra comunicación hemos evitado, porque no nos gusta que con el lenguaje se discrimine o se ningune realmente a este target, ¿no?
¿Y cómo debemos nombrarlo entonces, Carlos?
Pues mira, a la sociedad no hay que llamar a que la sociedad es una sociedad que envejece, es una sociedad longeva.
Sí.
Hay que ser mucho más positivo con el lenguaje. Y bueno, nosotros casi que no nos gusta hablar de edad, ¿no? Nos gusta hablar de un momento de la vida en el que quieres disfrutar y quieres compartir y quieres seguir siendo alguien, ¿no?
Claro que sí. Estamos hablando de Silver Economy.
Correcto.
¿Qué quiere decir? ¿Qué es?
La Silver Economy es todo el por supuesto, cuando hablamos de Silver Economy hablamos de negocio, ¿vale?
Sí.
Hablamos de todas las oportunidades, las nuevas oportunidades que están generando precisamente por este nuevo target, ¿no? Por uh-huh. este target que ha dicho, cuidado que aquí estoy yo. Hablamos de un target de 50-75 años,
sí.
Esta nueva madurez.
Sí.
Y imagínate, ¿no? Hay muchísimas oportunidades de negocio en torno a la Silver Economy,
¿sí?
No solo en cuanto a viajes, salud, ocio, vivienda, se están creando nuevos modelos de negocio, está poniéndose muy de moda, seguro que todos habéis oído hablar del cohousing.
Sí.
Todos queremos llegar al máximo de nuestra vida. Piensa que ahora tenemos en España, tenemos un 83, estamos en la esperanza de vida en 83 años.
Sí.
Yo quiero llegar a los 83 años en plenas facultades, a tope, y compartir con gente como yo, compartir con gente activa, gente dinámica, y quiero seguir viajando, quiero seguir vistiendo bien, y no quiero que me hagan sentir como un viejo.
Claro, naturalmente. Uh-huh. Desde luego, Carlos, has explicado inicialmente, hace unos años, lo que veíamos sobre todo en nuestro día a día, era ibas por la calle y veías que las agencias de viajes pues hacían viajes destinados para la tercera edad, que parecía el único sector, todo destinado allí. Por suerte, ha habido un cambio muy, muy grande socialmente y las empresas están viendo que ahí hay un gran nicho de negocio.
Las empresas han percibido, como te decía, el mayor nicho de la historia.
Claro.
Hasta hace muy poquitos años, los fabricantes de coches, los fabricantes de los distribuidores de comida, no querían ver a personas mayores subiendo y disfrutando de sus vehículos, ni comiendo sus comidas. Esto se ha, gracias a Dios, ha cambiado. Ha cambiado no hace demasiado tiempo. Lo podemos ver desde hace 3-4 años atrás, ¿no?
Sí.
El marketing ha cambiado. Ahora parece que la imagen de la persona activa con 50, 50 y tantos, 60, 70 y tantos, está muy de moda.
Sí.
Está súper de moda la campaña aquella, acuérdate, de Yo soy viejo, ¿no? De la marca de ropa, ¿no? De Adolfo
sí.
Domínguez.
Sí.
Abraza la idea de cumplir años, porque esto nos trae, nos aporta experiencia, nos aporta valor, ¿no? Es lo que nosotros luchamos siempre, lo que estamos luchando tanto en Culdis como en Talento Culdis, ¿no?
Claro, porque tú eres CEO y cofundador de Culdis, de Talento Culdis, però amb les teves explicacions es nota moltíssim aquesta gran especialització teva en màrqueting i en comunicació.
Sí.
I has tret un tema que ho estem veient dia a dia també en els mitjans,
mm-hmm.
que és aquesta nova manera de fer anuncis, incloent aquesta gent longeva, com deies tu.
Correcte. Esa vergüenza que había de aceptar el término edad, de cumplir años, gracias a Dios ha terminado. Todos cumplimos años. Es que el edadismo, como... Aquí tenemos a Laura, que es la experta número uno para mí mundial del tema.
Sí, señor. Estamos de acuerdo.
Estamos, ¿no? El edadismo es un término que realmente nos va a afectar a todos. Es el único ismo, el único. Mira, está el machismo, que puede que nos afecte o no. Está el...
Racismo.
El racismo, que puede que nos afecte o no. Pero el edadismo no nos libramos ni uno. Entonces, dar la espalda a la posibilidad de abrazar una nueva etapa con esperanza y con alegría, para mí debería ser clave, debería ser la base de nuestra vida, ¿no?
Claro. Y las empresas, que también son clave y que están vendiendo a este sector, ¿cómo deben integrarlo en su equipo de trabajo? Porque esto también es clave.
Sin duda. Las empresas, en primer lugar, en sus estructuras organizacionales, es obligatorio que exista diversidad generacional. No podemos hacer depender nuestras empresas de jóvenes sin experiencia en cuanto a gestión de conflictos, en cuanto a desarrollo organizativo. Los empresarios tenemos que incorporar talento experto. No lo quiero llamar talento senior, lo quiero llamar talento experto, que es el talento que ha podido desarrollar una gran experiencia en todos los ámbitos de la empresa. ¿Para qué vamos a darle la espalda a esto si puede aportar tantísimo valor, tantísima coherencia y sentido común al talento más joven, ¿no? Las empresas, en cuanto a su marketing y su comunicación, ¿qué tienen que hacer? Las empresas no tienen que tratar al target, a esta nueva madurez, diferente. Ese target no quiere sentirse discriminado, no quiere sentirse que le están dando un producto específico porque es mayor. No, señores, no. Vamos a diseñar productos ambiciosos, vamos a diseñar productos atractivos, vamos a dar esas oportunidades a que la gente tenga una vida, pues igual que el millennial. La gente quiere seguir viajando y quiere seguir yendo al Tíbet. Sí. Yo he estado en el desierto en Nochevieja y todo el grupo, éramos 27 personas, y de las 27, 20 eran mayores de 50 años.
Claro, porque tienen más poder adquisitivo.
Correcto, correcto. Y no solo más poder adquisitivo, tienen las mismas ganas de cruzar el desierto caminando 15 o 20 kilómetros diarios con llagas en los pies que cualquier joven de 20 años.
Pero también hay una realidad, Carlos, que nos guste o no, pues tenemos que ponerla encima de la mesa, que es que muchas empresas, cuando el trabajador llega a una cierta edad, adiós.
Adiós, absolutamente. Adiós. Contra eso estamos luchando desde Talento Culdis con todas las de la ley, y necesitamos alzar nuestra voz, realmente. Necesitamos que nuestra voz llegue a los empresarios. Señores, basta ya.
Basta ya.
Basta ya. Se acabó. Se acabó de poner en un segundo lugar a las personas que cumplen más de 50 años, porque son las personas que pueden traer experiencia, sentido común y conocimiento a nuestras empresas. Creemos que solo si somos capaces de girar esta situación, sí, teniendo en cuenta que no hay relevo generacional, no hay.
Claro.
Ya no hay, lo siento.
Es que este punto es muy necesario también ponerlo encima de la mesa.
Exactamente, ya se ha acabado, ya no hay jóvenes que cubran puestos, ¿no? Y de hecho los jóvenes tienen esta falta de compromiso con proyectos a largo plazo, quieren más movilidad, quieren mucha más flexibilidad. Las personas que tenemos más de 45 o 50 años, estamos acostumbrados a trabajar en empresas con un proyecto a largo plazo. Entendemos el concepto de lealtad, de compromiso, de experiencia, de compartir, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Es muy importante y queremos realmente, y estamos luchando muchísimo para que grandes empresas sean capaces de incorporar políticas de recapacitación de perfiles, ya no solo de mentoring, sino realmente de incorporar nuevos modelos, economías colaborativas, sí, otros formatos supermodernos que ya te digo que Laura es...
experta número uno.
Se lleva toda su vida dedicada a la formación, toda su vida, sí, dedicada a la capacitación de equipos, y ahora, precisamente en este momento, pues uh-huh, estamos desarrollando una tarea frenética para hacer realmente constar a la sociedad de que esto es necesario, ¿no?
Está claro que dependiendo de la franja de edad que tengamos, pues queremos o buscamos unas cosas u otras, y las empresas tienen que adaptarse pues a esta nueva nueva realidad de gente más longeva, adaptarse también a las actuales necesidades de la gente joven, que como bien tú decías, pues no solo se trata, ellos no buscan solo el dinero, sino busca que haya unos valores y sentirse parte de la empresa.
Exacto.
Que estamos yendo, y por suerte este 2020 creo que será el gran año, el paso ya definitivo de la humanización empresarial. Pero justamente con este tema que comentabas, de que cada vez estamos con una esperanza de vida más elevada, estamos llegando a los 83 años, recordemos también la edad de jubilación.
Correcto, ese es otro problema enorme, ¿no? Estamos en una... hay un dato tremendo, la edad de jubilación. Ahora ¿qué pasa? Pensar, hay un dato tremendo también, que el 46% de las jubilaciones realizadas durante 2018 se han llevado a cabo por personas menores de 65 años. Las empresas están jubilando, liquidando a sus empleados mayores de 50 años. Esta situación, obviamente, no la sostiene ni el Estado, ni las pensiones, y tendremos un problema. Tendremos un problema a largo plazo. ¿Por qué?
Tendremos,
tenemos
y
hoy.
Y que se va a acentuar.
Correcto.
Si no se modifica el
Correcto.
Sistema de pensiones.
Correcto, porque además, ¿quién quiere jubilarse a los 52 años? Por favor, ¿qué hacemos? ¿Me siento a mirar la obra el resto de mi vida? ¿Me dedico a pasear? Yo quiero seguir aportando a la sociedad. Quiero
claro.
seguir aportando mi experiencia. Quiero seguir creando nuevos modelos de negocio, nuevas ideas. Y quiero compartirlas con las generaciones que vienen detrás, que están perdidas, ¿no? Realmente.
Claro, desde luego. Además, la gente cuando llega, por suerte, hoy en día las personas al llegar a los 65 años, la mayoría... están muy, muy bien. Nuestro sistema sanitario ha evolucionado muchísimo.
Exacto.
Con lo cual, si estamos yendo a esta franja de edad, a los 83, debería alargarse.
Exacto.
La edad de jubilación.
Esa es la idea. Y yo creo que aquí pocos, no sé, en esta mesa no sé si estaréis de acuerdo yo, pero no veo yo mucho interés en prejubilarse o jubilarse, ¿no?
Porque el ser humano necesita siempre estar en activo, sentirse útil.
Para mí la muerte realmente empieza cuando no tienes un proyecto de vida, cuando no tienes un propósito, cuando no tienes una intención de realizar algo, ¿no? De dar algo a los demás. Ya no hablamos de estar sentado en una oficina 8 horas. No hablamos de lunes a viernes. Obviamente, creemos que después de 40 años trabajando y cotizando en la Seguridad Social, llega el momento de que te puedas permitir un lujo de decir, oye, a lo mejor puedo trabajar 4 días a la semana, 3
claro.
días a la semana, o reducir mis horarios, o más
claro.
flexibilidad.
Claro.
Pero dejar de trabajar... es alarmante la cantidad de enfermedades
sí,
que se generan el primer año de jubilación después de una larga trayectoria laboral. Es tremendo.
Y en la mayoría de casos, depresiones.
Depresiones tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque pasas de 100 a 0.
Claro.
¿No? Es que no hay un trabajo de desvinculación, que eso es algo que también estamos trabajando muy a fondo en Talento Culdis, ¿no? La gestión del conocimiento en los procesos de desvinculación es vital para las empresas. No proceder de repente a pasar de una plantilla X a una plantilla de 10 personas menos y que ese conocimiento que se ha generado durante 30 o 40 años en una compañía, o 20 o 10, de repente desaparezca porque no ha habido un proceso inteligente
claro.
de desvinculación en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, hay que formar, hay que informar y hay que avisar a las empresas de que existen programas, de que se puede realizar un proceso de desvinculación interesante y gradual, ¿no?
A partir de los 50 años, cuando una persona se queda sin trabajo, y a menudo es complicado volver a situarse, por suerte, pues hay personas que pueden volver a hacerlo, pero hay otros que les cuesta más. ¿Es un buen momento para emprender?
Es el mejor momento para emprender. De hecho, el número de afiliados a la Seguridad Social como autónomos,
sí.
los autónomos, el target que más ha crecido es el del mayor de 50 años. Esto
sí.
me encanta. Esto es algo que nos pone a 100 realmente, porque realmente vemos que la gente, más allá de esperar a la muerte, después de una prejubilación o después de un proceso o después de que le echen a la calle con estas edades, sí. Más allá de quedarse en el sofá de su casa llorando y lamentando, salen y buscan nuevos modelos de negocio, se asocian estos nuevos modelos de economía colaborativa, alquilan sus casas o alquilan su vehículo en Drivee o se ponen en Airbnb. Oye, esto nos encanta. La gente tiene que entender que hay nuevas oportunidades, que esta nueva sociedad que se ha creado gracias a la digitalización, a la globalización, nos tiene que aportar mucho más, muchas más oportunidades que las que teníamos antes, ¿no? Hay que abrazar esto, hay que realmente estar informado. Nosotros en Culdis y en Talento Culdis, nuestro objetivo siempre ha sido informar, digitalizar, conectar a la gente, evitar esa desconexión. Ahora estamos con varios proyectos que ojalá podamos volver algún día, dentro de poco, a contaros. Todavía
sí.
Es demasiado pronto, pero hay grandes proyectos para realmente sacar a la gente de la soledad digital.
La
soledad digital, que es que la gente no sabe, la gente que no sepa, tiene una responsabilidad con el momento que estamos viviendo, señores, tienen que estar conectados. Otra cosa es abusar, cuidado.
Claro.
Abusar no. Pero estar conectados, ser capaces de estar conectados, de consultar información interesante para nosotros, esto nos da vida.
Claro.
Esto nos conecta con los demás, con la sociedad, con nuestro barrio, con nuestro entorno, con nuestra ciudad, con nuestro mundo, ¿no?
Desde luego. Estas nuevas formas de colaboración que comentabas, ¿cuáles son, Carlos, para nuestros oyentes, todas estas personas que nos están escuchando? Pues segurísimo que hay muchas que les interesa.
Hay muchísimas. Hay redes sociales corporativas, hay trabajo corporativo, hay economía colaborativa. Esto que comentábamos antes de los proyectos de cohousing, la gente tiene que asociarse. La gente tiene la obligación de asociarse para no caer, como te decía, en esta soledad, que la soledad es el principal. Bueno, la soledad tiene unas consecuencias mucho peores que problemas como la obesidad.
Sí.
Es dramático el número de personas que sufren una degradación física y psicológica debido a la soledad, la cantidad de depresiones que decías antes. No solo se deben a procesos laborales y demás, sino también a que la gente está muy sola. Lo sabemos, aquí tenemos una persona también que representa los derechos humanos de la gente mayor. La soledad es terrible, ¿no? La soledad es uno de los factores que aceleran la muerte, ¿no?
Claro.
Entonces, tenemos que favorecer y que comunicar y que trabajar con la gente cuando todavía tiene su cabeza activa, cuando están bien, cuando están capaces para empezar estos procesos de vinculación con estas redes, con estas comunidades de aprendizaje y con estos trabajos que comparten, pues, todas sus capacidades, ¿no?
Este programa hoy, con ello estamos haciendo un poco de que la gente se vaya sensibilizando.
Correcto.
Porque hay una serie de estereotipos sociales. Uh-huh. Como tú decías al empezar la entrevista, pues hablamos siempre de gente mayor, sin querer las propias empresas, la propia sociedad, vamos arrinconando. Más allá de hacer de altavoz, ¿qué más podemos hacer cada uno a nivel personal?
Mira, cada uno. El otro día hablábamos en Culdis, organizamos una actividad con una chica afgana que sufrió un accidente en Afganistán, un bombardeo, y tuvo que hacerse pasar por un chico. Y ella nos contaba lo importante que es realmente cambiar tu actitud, ¿no? Cambiar tu actitud y crecer y evolucionar, ¿no? Y para nosotros es súper importante que la gente empiece a dejar de ver a la gente que cumple años como un estorbo. Hay que tirar hacia adelante, hay que cambiar actitudes, hay que empezar por pequeños detalles. No tenemos que hacer, no tenemos que cambiar el mundo. Si tenemos la presión encima de ser Mark Zuckerberg, vamos listos. Vamos listos de papeles, porque Mark Zuckerberg hay uno, el CEO de Globo es otro, son gente que, bueno, ha tenido un clic, ha tenido una ocasión. Señores, la cultura del pelotazo ya murió en los 90, vamos a trabajar poquito a poquito. Y creemos, precisamente Nadia Gulam decía, esta chica afgana decía, con pequeñas cosas cambiamos el mundo. No tenemos que eliminar el plástico de los mares porque no somos capaces de eliminarlo, pero empieza reciclando bien en tu casa. Entonces, para nosotros es muy importante empezar por pequeñas cosas, empezar a ser conscientes de que lo decíamos antes, de que envejecemos o avanzamos desde el primer desde el día que nacemos.
Sí, señor.
La edad, tener 30, 40, 50, yo conozco gente de 30 que es mucho menos activa, mucho menos vital que mucha gente de 70 y 80 años que conozco, y te aseguro que conozco mucha gente maravillosa de 70 y 80 años que lo único que quieren es seguir estando activos y seguir siendo escuchados, como decía antes, ¿no?
Pues con totes aquestes eines que ens han anat donant el Carlos Morales, que han anat posant damunt de la taula perquè puguem lluitar contra la soledat, contra l'aïllament, per poder integrar, perquè tinguem respecte, perquè aquestes persones també tornin a tenir autoestima, doncs anem a obrir els nostres micròfons i a començar l'Àgora amb Xavier Hernández, director de Consultoria i Gestió del Canvi de Muntaner i Associats. Bon vespre i molt benvingut, Xavier.
Bon vespre.
Amb Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa. Molt bon vespre, Neus.
Molt bon vespre, Mireia.
I amb Laura Rosillo, que és la persona més experta en edatisme en tot el país. Laura, ja t'hem estat nomenant. Bon
tremendo,
vespre.
Bon vespre, Mireia.
Quina responsabilitat.
Que fort, sí. Sí.
Bé, el Carlos ens ha estat posant damunt de la taula tota una sèrie de punts. Si voleu, comencem des del Xavier i fem la volta. Cadascú digueu el que vulgueu aportar d'entrada.
Bé, a mi m'ha deixat realment molt, molt impressionat, no? Perquè he dit moltes coses i, bueno, en aquest sentit, a mi m'agradaria agafar el fil d'un tema a nivell d'empresa, que estàvem parlant del canvi de les estructures organitzatives. Jo crec que aquí hi ha un canvi de paradigma. És un canvi de paradigma que hi serà, tard o d'hora, ens agradi o no ens agradi. I és que hem de canviar l'empresa de lo que és ara com un espai de generació de benefici a ser un espai de generació de valor.
Sí.
A través del qual es pot generar un benefici.
Clar.
Si traiem de l'equació la generació de valor, és quan ens carreguem, diguem-ne, a la persona amb tot allò que pot aportar. És quan entrem en els números, entrem en la data de naixement i entrem en, en fi, lo que te cuesta un ERE i lo que te cuesta despedir al más joven, no? I quan entrem així, estem, diguem-ne, posant una espiral molt dolenta. Llavors, jo crec que aquest és un canvi de paradigma que s'ha de donar i que es donarà. I que, fet així, doncs, realment, dèiem, les persones grans volen ser escoltades, no? Dius, bueno, o persones grans o les persones longeves volen ser escoltades. Clar, perquè és que es pot aportar molt de valor.
I tant.
Llavors ens diuen, és que hi ha un gap de talento. Ja, és que potser el gap de talento lo tiene quien no considera les persones longeves que poden aportar valor i coses d'aquestes. No? Jo crec que és un, bueno, és un espai on realment es poden fer grans coses.
Aquest canvi de paradigma que ens està portant a la humanització. Laura.
Sí, bueno, no puc estar més d'acord. Lògicament, amb el Carlos, entre altres coses, perquè estem junts amb la mateixa lluita, no?
Clar.
Però jo volia només recordar una cosa, que el que envelleixen són les empreses. Les persones evolucionen. Són dues coses molt diferents i un problema que tenim molt gran en el nostre país, que és, jo crec, dels països més edatistes d'Europa, és justament que tenim les empreses molt envellides. I, a més, per justament seguir amb el fil del Xavier, no? Exactament. És, el canvi s'ha de produir a les empreses, fonamentalment. És fonamental seure amb els empresaris i dir-los, justament, que estan llançant a les escombraries quantitat de capital humà, quantitat de talent, que a canvi d'estalviar-se 4 duros.
Sí, senyora.
I això que els duros ja no existeixen.
Bueno, i ens trobem, doncs, amb aquest plantejament, no?, que estàvem fent a l'inici, que feia el Carlos, no?, de com aquest edatisme té un impacte, no?, des de la nostra, com a persones, a nivell individual, a nivell social i a nivell empresarial, no? I crec que podem mirar una miqueta des d'aquí, no?, perquè aquest empresari, que ara deia la Laura, no?, que s'ha de començar a fer aquestes preguntes, ho deia el Xavier, no?, a nivell d'organització, clar, ens la fem des del filtre, de que nosaltres mateixos tenim aquest filtre, no?, des de l'edatisme, i, per tant, aquesta voluntat, no?, de voler transformar té que ser ja des de la pròpia persona, no? I per posar una miqueta de dades, no?, que jo, com que vinc més de l'àmbit dels drets humans, m'ha semblat superinteressant i em sembla superinteressant veure, no?, com aquesta part econòmica i empresarial realment està sent el mirall, no?, d'aquesta discriminació, vulneració de drets. Hi ha un estudi, no?, de l'Eurobaròmetre que preguntava, no?, expressament en les persones, si una empresa està en un procés, no?, de reclutament de personal, no?, i té dues persones amb la mateixa formació, dues persones candidates amb les mateixes habilitats, amb la mateixa qualificació, quina penseu que serà el motiu de més desavantatge per aquesta persona? I aquí l'enquesta doncs detallava, no?, el fet de ser dona, el fet de tenir una diversitat sexual, tenir un origen diferent, i quina és la desavantatge? Qui va treure el percentatge més alt? Doncs va treure el percentatge més alt com a desavantatge el tema de l'edat. L'enquesta diu que les persones majors de 55 anys doncs tenen molta més desavantatge. A nivell europeu és el 55% de les persones que van respondre consideraven, és a dir, la meitat de les persones van considerar que l'edat era el factor de més desavantatge. I a nivell espanyol, que ara la Laura, no?, ens feia aquest titular de dir Espanya, en aquest sentit, no vamos bien perquè ja l'edatisme és brutal, doncs sí, no? Amb aquesta mateixa pregunta, Espanya estava dient que el 67% de les persones aquí, a nivell nacional, considera que l'edat és el factor més desavantatjós, no?, a l'hora de poder entrar en un procés de selecció.
Clar, ara tu ens parlaves de quan parlem a nivell laboral, que acaba sent realment el factor més desavantatjós, l'edatisme. A nivell general, si fem una generalització, no només ens fixem en el motiu laboral, l'edatisme és la tercera raó de discriminació. La primera és el racisme, la segona el sexisme, i la tercera ja és quan ve l'edatisme. Amb el Carlos començàvem a dir com canviem la mentalitat, com traiem, Neus, aquests estereotips socials i aquests tòpics tan grans que portem.
Doncs primer de tot, posant, diguéssim, la mirada en allò que jo diria, no?, com l'autoreflexió, no?, sense flagelar-se, no?, de dir, vull dir, com acceptar, no?, acceptar que sí, que totes les persones ho som. Hem estat criades en una societat i hem rebut una educació que és edatista, que ens ha valorat més en l'edat de productivitat i menys quan són petites, eh? Allò, l'edatisme també afecta, no?, a les criatures, de dir, no, nena, calla, o nen, calla, no?, perquè no tens un valor, però afecta molt més quan ets gran, no? I, per tant, la mirada cap a nosaltres mateixes jo penso que seria el primer, no?, veure aquelles expressions, no?, aquelles coses que utilitzem, no?, aquelles expressions que podem utilitzar, per exemple, a nivell d'imatge, no?, que també apuntàveu, no?, de dir, on va vestida així aquesta senyora amb l'edat que té? Això és un comentari, a part de sexista, edatista, no?, molt edatista, no? I són petites coses que les podem observar amb nosaltres mateixes, inclús que quan estem fent el procés de dir, bueno, per mi és important no fer aquesta discriminació, ens aniran sortint moltes coses. Com incorporo també en l'àmbit meu d'acció, ja no només personal, sinó professional, el fet de no perpetuar una discriminació per edat. Doncs, bueno, si estic en l'àmbit polític, doncs, sí, igual que vull incorporar aquestes llistes cremallera, no?, sí, per resoldre, no?, el tema del sexisme, no?, de gènere, per què no incorporem a persones grans també que tenen aquesta expertesa? Hi ha una altra dada superinteressant, i és que les persones considerem que una persona amb càrrec polític elevat major de 75 anys, el 55% de ciutadania europea considera que se sentirien molt incòmodes i desprotegides i que aquesta persona no aportaria, no?, al canvi o a l'evolució social, no? Per tant, des de cada àmbit podem fer moltes coses.
I tant, només cal veure, ara, quan comentaves això dels majors de 70 anys en política, només cal veure a la televisió, en una taula rodona, quantes persones hi ha de més de 70 anys. Ja no cal ni que diguem 70, anem-nos en més a baix. Javier Hernández, tu que ets director de consultoria i gestió del canvi, que lògicament et trobes en el teu dia a dia amb aquesta realitat entre cometes incòmoda, i que ets una persona que pots ajudar molt a canviar-la.
Sí, diguem-ne que posem el nostre granet de sorra, no? Ve una mica a repetir-ho d'abans, no? És a dir, a nivell empresarial sempre es buscava, diguem-ne, doncs un perfil determinat per ocupar un lloc determinat, amb unes tasques concretes i de més. Això s'ha de canviar. Això s'ha de canviar perquè quan tu limites una persona a unes feines molt concretes, estàs traient, diguem-ne, el valor que pot aportar a l'empresa.
Clar.
Li estàs dient, tu has de fer això i prou. Clar, això ha fet molt de mal. Molt de mal, i també ens ha donat a tots molts estereotips i uns esquemes mentals que costa molt sortir-se'n d'allà. Perquè, clar, llavors, quan jo no puc fer aquelles tasques amb un màxim de rendiment, ja començo a ser poc productiu i començo a ser inútil. No? I llavors, clar, diguem-ne, què és el que fem nosaltres quan tenim, d'alguna forma, doncs, una demanda d'una selecció de personal? Doncs el que és, diguem-ne, la job description, la descripció de treball, el que demanem sempre és quin és el valor que ha d'aportar aquesta posició a l'empresa. Aquesta és la primera, sí? Aquesta posició a l'empresa, quin valor t'hi aporta?
Clar.
Quan treballem el valor que aporta, que pot ser agent de canvi, pot ser el que sigui, llavors ja la mirada cap a les persones que la poden ocupar canvia radicalment.
Clar, és, llavors, és molt més ampli.
Clar, llavors busques persones que puguin aportar aquell valor indistintament del sexe, raça o l'edat que tinguin, perquè estàs buscant el valor que aporten. Llavors, clar, això lliga amb el d'abans. Si jo creo una empresa on que és un espai per generar valor, mai seré una empresa antiga, mai seré una empresa vella, i llavors tothom hi té a veure. Són empreses molt inclusives, on aquests temes que comentava el Carlos, no, de, el mentoring inverso, que era d'alguna forma, doncs, el tema de desvincular entre generacions Z o D's i la gent, doncs, bueno, doncs, que pot estar més o menys a la vora d'una edat de jubilació, doncs es retroalimenten mútuament, amb la qual cosa tota aquella expertesa i el valor queda a l'empresa. Llavors, i segueixes aportant independentment de l'edat.
Laura.
Sí. Jo una cosa que voldria dir és que jo començo sempre totes les meves conferències, els meus cursos, tot el que jo faig, sempre dient la meva edat.
Molt bé.
Perquè hi ha un tabú absolutament increïble sobre el tema de l'edat que tens. Siguis jove o siguis gran, eh? Perquè quan jo era petita, jo sempre em posava anys. Perquè volia entrar a les discoteques. Vale? I ara les meves amigues i els meus amics es treuen anys. Vale? És un tabú terrible. Jo tinc 64 anys. Tinc 64 anys, un a sobre de l'altre.
Vale? Sí.
I quan algú em diu, a més, que estic molt ben conservada, que també m'ho diuen molt, molt, molt sovint, jo sempre dic que jo no sóc una sardina. Vale? I això és una manera de començar a lluitar contra els prejudicis i contra els estereotips. Vull dir, una de les coses que a mi m'ha passat més divertides, parlant en el tema d'empreses, parlar amb un empresari que m'explicava amb bones raons per què no contractava més grans de 50 anys. Entre altres coses eren sempre temes econòmics, lògicament. A veure, una cosa que no ha sortit i que crec que val la pena que surti és el que estem fent amb el jovent.
Sí.
Estem ficant-los en una precarietat absoluta justament perquè no són grans.
Clar.
Aleshores, ojo, perquè jo no vull parlar mai de generacions per aquest motiu.
Clar.
No crec en les generacions. Crec que si comencem a parlar en generacions, comencem a enfrontar a la gent entre si.
I fem grups. Exacte.
Aleshores, jo sempre dic que jo no sóc millennial, lògicament, però sóc bimillennial. Vull dir que vull sumar, no vull restar, vale? Doncs aquest senyor que m'explicava amb molt bones raons per què no contractava gent de 50 anys, tenia 72 anys.
Déu-n'hi-do.
Per què? Perquè és veritat
que... La incoherència, vull dir, Déu-n'hi-do, que tinc l'edat que sigui, lògicament,
sí,
però és molt incoherent.
Ja veiem el que tu deies. Els primers que ataquem, diguem-ne, ens tirem pedres a la nostra taulada, som nosaltres mateixos.
Sí.
Aleshores, això que tu deies de... escolta, jo ja no tinc edat per fer això, o a la meva edat... Tot això només fa que incrementar encara més l'edatisme que patim, no? I és evident que s'ha de començar per aquí, per un mateix. S'ha de començar per un mateix.
Yo, dentro de esta humanización que estamos viviendo, ¿no? Estamos en un... Por fin, ¿no? Parece que el 2020 ya... No tenemos más remedio que ser más sostenibles, que tenemos que cuidar por el futuro, ya por fin somos plenamente conscientes del cambio climático, la cumbre, pero, bueno, mirémonos también el ombligo, mirémonos
claro.
A nosotros mismos, tenemos que ser empáticos con la situación de los demás, y cómo este señor de 70 y pico años no es empático o no es consciente de una situación en su propia empresa, no tiene ningún sentido. Este humanismo pasa por tener una reflexión interior muy profunda y por ser más personas. Eso es el humanismo, seamos más personas con nosotros mismos i con los demás, ¿no?
I tant que sí, per damunt de tot, el que hem de ser és ser persones, i com ens deia Laura Rossillo, les persones evolucionem, són les empreses les que envelleixen, i el canvi, qui l'ha de produir, és les empreses. Doncs fins aquí aquesta àgora, aquesta entrevista, i ara anem a donar veu ja a la doctora Carme Riera, qui ens porta la secció econòmica de la setmana. Molt bon vespre i molt benvinguda, doctora Riera.
Molt bona tarda. En línia amb els diners, que veníem parlant aquestes darreres setmanes, avui parlarem de la banca. La paraula banc ve de l'italià banco, que vol dir escriptori. perquè els banquers, jueus, florentins, duien a terme les transaccions damunt d'un escriptori, d'un mostrador. En molts casos, les pintures ens els representen coberts per una tela verda. Els antecedents de les institucions financeres i la banca es remunten a les primeres operacions comercials fetes als temples de Mesopotàmia. Allí es prestaven grans de cereals als pagesos perquè aquests els plantessin per tal d'obtenir la propera collita. Els préstecs es feien seguint l'anomenat Codi Babilònic sobre préstecs i dipòsits, el Codi de Hammurabi, que està datat al voltant de l'any 1700 abans de Crist. A la Xina i a l'Índia també s'hi han trobat restes arqueològiques sobre préstecs. I també es té constància que es feien préstecs, evidentment, als imperis grec i al romà. De fet, hi ha cròniques de l'època que diuen que Brutus, l'assassí de César, era un dels grans prestamistes de l'època. I aquestes cròniques parlen de que va arribar a carregar un tipus d'interès del 48% a un préstec que va fer la ciutat xipriota de Salamina. Això era al segle I abans de Crist. Malgrat això, l'imperi romà tenia unes normes que limitaven els tipus d'interès. L'imperi romà va redactar lleis repressives de l'usura quan l'interès sobrepassava un determinat límit que es van incloure dins del dret romà, que ens ha arribat fins als nostres dies. Als banquers romans se'ls anomenava argentarius, que ve d'argentum, que en llatí vol dir riquesa plata. Segur que a molts de vosaltres us sona aquest nom que li vam donar a la banca pública espanyola, Argentària, que va acabar privatitzada i després fusionada amb el BBB per donar lloc al BBVA. Doncs aquesta A representa Argentària, que més o menys podeu veure d'on té el seu origen. Tornem enrere, al voltant del segle IV després de Crist. La funció dels bancs en aquella època era la de fer canvis i la de fer crèdits. Dos segles més tard, cap al segle VI, van aparèixer formalment els termes de taxa d'interès i de préstec, de manera formal. Per exemple, ja més tard, a l'edat mitjana, parlem dels segles XII, XIII, XIV, les funcions bàsiques dels bancs actuals, guardar i prestar diners, les feien els cavallers templers, que guardaven béns de gran valor i transportaven diners d'un país a un altre. Ara bé, l'origen dels bancs, tal i com els coneixem avui en dia, data de l'Europa del Renaixement, segles XV, XVI, com no podia ser d'una altra manera, està estretament lligada a dos aspectes claus de la nostra història, la guerra i el comerç. Va ser llavors quan es van crear els instruments coneguts com a lletres de canvi. Però d'això en seguirem parlant la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies, doctora Carme Riera, doctora en Economia i professora investigadora de la Universitat de Barcelona. Ens retrobem la setmana vinent perquè avui hem parlat de banca i préstecs, però han quedat coses al tinter. Moltes gràcies.
Compromesos amb Catalunya, amb les Balears i amb les Canàries.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís amb tu i amb tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Mercè Raga, amb les notícies econòmiques i socials de la setmana. Què ens portes, Mercè?
Molt bona tarda, Mireia. L'expresident de Nissan reapareix al Líban i acusa el Japó de fer persecució política. Carlos Ghosn assegura que va haver de fugir del Japó per protegir-se, diu, a si mateix davant del que considera impossibilitat d'un judici just. Avui també us podem explicar que els taxistes amenacen amb protestes al Mobile World Congress si no hi ha més control de les BTC. El sector i l'administració s'han donat 15 dies de marge per concretar els mecanismes de control als vehicles de lloguer amb conductor. Més qüestions. IKEA pagarà 41 milions d'euros als pares d'un nadó que va morir asfixiat per un moble. La calaixera de l'empresa sueca l'havien retirat del mercat als Estats Units el juny del 2016, després de causar la mort de 3 nens. I avui també us podem explicar que es dispara la venda de cotxes menys contaminants i ja són el 12% dels turismes venuts. Els vehicles híbrids de gas i elèctrics doblen la quota de mercat, tot i que els de benzina continuen sent els més venuts. I encara dues notícies més. El lloguer a Barcelona supera per primer cop els 1.000 euros de mitjana. Un pis de 73 metres quadrats costa 1.005 euros al mes. Això segons l'Institut Català del Sòl. I recordeu també que aquest 2020 és l'últim any per canviar pessetes per euros. 18 anys després de l'entrada en vigor de l'euro, encara queden sense bas canviar pessetes per un import superior als 1.600 milions d'euros.
I tant, Mercè, perquè hem de recordar que l'euro acaba de complir la majoria d'edat. Javier, Laura, suposo que ja no teniu pessetes per casa, perquè encara esteu a temps, Neus, Carlos, no. Com ho teniu això?
Ni una. Ni pessetes ni quasi euros, eh? La veritat.
Nosaltres ni una, però és increïble aquesta dada que ens ha donat la Mercè, que queden pendents un import superior als 1.600 milions d'euros.
Sí, sí, sí.
Què passa? Què està passant?
No sé. On són? Doncs ha d'acabar sortint. Hi ha una molt bona notícia aquesta setmana, que és que es dispara la venda de cotxes més contaminants. Mm.
Bueno, esto es una tendencia que está, ha llegado ya para quedarse, ¿no? Como hemos comentado antes también, el tema del cambio climático está afectando directamente a la venta de coches, ¿no? La gente es mucho más consciente, hay muchas mejores infraestructuras para poder tener tu vehículo conectado, incluso las gasolineras ya tienen también para vehículo eléctrico, y la gente se siente más segura y más tranquila para conducir su vehículo eléctrico. Entonces, bueno, es normal, veremos un crecimiento constante hasta la anulación o la desaparición del coche de benzina.
Sí que ens haurem d'adaptar per això, perquè a nivell del soroll, no sé si us ha passat, però a mi m'ha passat més d'un dia que la meva ment és com que encara no ha fet el procés.
El clic.
El clic a no sentir soroll, i més d'un dia he tingut un susto.
De hecho, hay marcas que desarrollan ruido específicamente para que el vehículo se escuche.
Claro.
El vehículo sería súper silencioso, que para mí sería maravilloso también. Digo aquí, sí, el silencio siempre, pero para que la gente esté.
Para este proceso de adaptación que parece que yo también necesito, no será genial.
Yo creo que es el primer pas. El següent pas és que no comprarem cotxes.
Exacte.
Els jugarem.
Sí,
jugarem exactament el que passa amb les bicis, el que passa amb els patinets en aquest moment. Ja està començant a passar a Barcelona. Al costat de casa meva, una planta sencera d'un pàrquing ja és exclusivament del lloguer de cotxes per hores.
Molt bé.
I això és el següent pas. O sigui que els compradors de cotxes seran les cases de lloguer de cotxes.
Més canvis. El lloguer, parlant del lloguer, el lloguer a Barcelona supera per primer cop els 1.000 euros de mitjana.
Sí, hi ha una contradicció aquí. O s'arregla d'una vegada o jo no sé què passarà. Perquè, per una banda, estem despoblant el que és l'ús rural, la part rural, i el 85% de la població viu a ciutats. Però, per altra banda, les ciutats s'estan convertint en parcs temàtics turístics i fent fora a la gent que viu a la ciutat. Aquesta contradicció o es resol o jo mateixa, jo visc a Barcelona, però tinc els dies comptats.
Sí,
que no puc suportar el preu, no puc, jo visc de lloguer,
sí.
I no puc suportar el preu, o sigui, el preu i el preu de tota la resta de coses, vull dir, no només del lloguer, no?
Jo justament estic ara justament a la recerca de pis de lloguer. Per tant, aquesta notícia, quan la vaig llegir, és tremendo, dius, aquí la cosa es posa complicada.
I quina és la realitat que et trobes, justament, que estàs...
La realitat que em trobo, que això és així, i aquí posen 1.500 euros i jo crec que és més...
Clar, perquè això és una mitja molt àmplia.
Jo crec que és més, depèn del que vulguis. I com comentava Laura, és que et fan fora. Et fan fora i per deixar aquella meva incoherència, no? Deixen la ciutat com un parc temàtic turístic, que és així per la gent que hi viu, però justament d'aquí uns anys es anirà a veure un parc temàtic turístic que ja no hi haurà qui estigui allà per ser vist, no?, d'alguna manera. Dius, serà un... sense sentit, no? I també ens fan fora a rodalies i a pobles, però també les infraestructures a nivell del que és tren, rodalies, mobilitat, és molt precària. Per tant, clar, és que tampoc... No sé.
Sí, perquè hi ha línies que sempre segueixen fallant.
Clar.
Sí. Jo tinc un punt de vista...
diferente.
Un poquito diferente.
Bien,
un poquito diferente porque creo que... Yo soy un amante de Barcelona. De hecho, no soy barcelonés, pero soy hijo adoptivo y me siento de aquí. Siento que esta es mi hometown, ¿no? Es un proceso que es la gentrificación, ¿no? Uh-huh. La gentrificación, que es lo que ocurre con esas ciudades que se modernizan. Tenemos la grandísima suerte de tener un distrito que es un 22@, que nos ha puesto en el número uno europeo. Estamos entre las tres principales capitales europeas a nivel de empresas digitales, de empresas de nuevas economías, etcétera. Tenemos una ciudad vanguardista, tenemos una ciudad que apuesta por la arquitectura, que apuesta por la sostenibilidad, que apuesta por el futuro. Es lógico, es lógico. Estamos al nivel de una capital europea como Londres, como Ámsterdam, y tú en Londres, Ámsterdam o París, por menos de 3.600, 4.000, 5.000 euros, tú no encuentras un apartamento en plena ciudad. Es un proceso normal que va a ir seguramente a peor. Digamos que va a ir a mejor la ciudad, pero obviamente este nivel de alquileres obviamente crecerá porque la ciudad, pues...
Pero hay una pequeña diferencia con Londres, con París, que son los sueldos.
Claro. Sí, sin duda.
A ver,
claro,
ya está, ya duda. Está explicado.
Sin duda.
No sin podem duda. Acabar la secció de notícies sense mencionar el tema dels taxistes i el mobile. Un any més. A veure, què passa aquí?
Jo en aquest punt, si em permeteu, ho lligo una miqueta al que estàvem dient, no? És veure qui aporta més valor. Això no és un tema de si hi ha flotes, no flotes, i control o no control. És quan, en un moment determinat, només hi havia una opció, doncs no hi ha més, hi havia una opció. Quan hi ha més opcions, les persones busquem ja no només un preu, sinó a vegades un valor. I aquí és quan comencen a generar-se canvis, i els canvis costen molt d'assumir. Llavors comentava Neus, clar, que els cotxes aquests, diguem-ne, uns els híbrids de més, els elèctrics, amb el tema del soroll, diu, clar, però hem hagut de posar soroll perquè ens acostumem a... Llavors dius, bueno, llavors, per mi la gran pregunta és, de tot això, què és el que serà sostenible?
I tornem a arribar a la primera notícia, d'aquesta manera.
Caiga la primera notícia, clar.
Doncs ara sí, ara anem a entrar ja a la darrera secció del programa, que és l'agenda, i avui ens la porta Clara Bassols, del Col·legi d'Economistes. Bon vespre i molt benvinguda, Clara. Ara, com comencem la dècada al Col·legi d'Economistes?
D'entrada, bon any.
Molt bon any, molt bon any. Me n'he oblidat, ho he dit, que no estàvem en antena. Perdó, molt bon any.
Bon any. I al col·legi, com sempre, doncs, comencem l'any i la dècada, com bé dius, amb molta energia, amb molts actes, amb molts projectes, és a dir, que preparats estem.
Veniu farcits.
Sí.
Doncs explica'ns.
Com sempre, faig una selecció les activitats més importants que fem. Tot el que la resta es trobeu sempre a la web del col·legi, coleconomistes.cat. Però hi ha una activitat que m'agradaria especialment destacar, que és una jornada que organitzem dimecres que ve, dia 15 de gener.
Sí.
És una jornada que tindrà lloc durant tot el matí, de 9 del matí a 2, i Déu-n'hi-do, no?, quantes hores.
Pues
que hi ha molts
llarga.
Temes per parlar, i la veritat és que la qüestió és rellevant i crec que, de fet, de força actualitat, que és parlar de la pèrdua de la biodiversitat, no?, i de com està afectant el canvi climàtic i la importància una mica de tenir cura de la natura
i
dels animals i de la vegetació, perquè al final això també té un impacte en l'economia. Justament sobre això és sobre el que parlarem, sobre l'impacte econòmic de la pèrdua de la biodiversitat.
Sí.
És una jornada que organitza la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi, juntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, sí, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, també de la Generalitat, i un parell d'entitats més, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, que és un centre adscrit a la Universitat Autònoma, i també el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. És a dir, que som uns quants aquí darrere.
Molt bé, Déu-n'hi-do.
I l'objectiu és aquest, analitzar com es pot mesurar l'impacte en l'economia d'aquesta pèrdua de la biodiversitat, doncs, que és significativa. Es calcula, doncs, que hi ha 1 milió d'espècies que estan en risc d'extinció, i sobretot posar sobre la taula la importància de tenir cura de la natura des del sector públic al sector privat i veure com ho podem fer. I tot això ve arran d'un informe que va publicar la plataforma intergovernamental científico-política, té un nom força complex, eh?
Sí.
En biodiversitat i serveis ecosistèmics.
Sí.
Això és un organisme independent que van
d'aquí
impulsar...
D'aquí de Catalunya?
No, és un organisme que va impulsar diverses agències de les Nacions Unides,
sí,
i l'integren més de 130 governs, és un organisme internacional, i van fer un informe sobre això, sobre l'estat de conservació global de la biodiversitat al món, i el que volem amb aquesta jornada és parlar de les implicacions a Catalunya i, evidentment, com que és un acte que fem al Col·legi d'Economistes, doncs donar-li aquesta vessant més econòmica, no?
I tant, justament ara les notícies, Clara, una de les notícies d'aquesta setmana és el que han pujat la venda de cotxes ecològics.
Correcte.
Perquè cada vegada ens estem conscienciant més i tenim clar el medi ambient i la biodiversitat, també, com tu deies. Justament aquest Nadal han augmentat els... la venda de llibres especialitzats en tema de la biodiversitat cap a criatures petites. Això vol dir també que els pares s'estan conscienciant i aquest grandíssim efecte en l'economia bàsica. O sigui que realment comenceu forts.
Sí, i de fet la jornada té un títol que ja ho diu tot una mica. No? És una pregunta que diu prosperitat sense natura? És a dir, podem... tenir prosperitat sense tenir en compte la natura, doncs això és el que intentarem respondre. Bé, el programa és molt extens, començaran inaugurant la jornada el vicedegà del col·legi, l'Oriol Amat, el president del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, el Ramon Roca, i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori, el Ferran Miralles. Llavors ja ens posarem a entrar al tema. Primer tindrem la professora d'investigació a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma, la Victòria Reyes García. Ella farà una mica la introducció, posarà sobre la taula les grans conclusions d'aquest informe que et comentava
de Nacions Unides.
De Nacions Unides sobre l'estat de conservació global de la biodiversitat. No? Posarem allò, la base, perquè
per
tots els
treballar.
Assistents a la jornada sàpiguen de què estem parlant. I a continuació, el consultor en biodiversitat i desenvolupament, el Santiago Fernández García Velilla, comentarà justament això, l'impacte econòmic de la biodiversitat. Posteriorment, és molt interessant perquè hi ha plantejada una taula en què ja parlarem de possibles solucions i espais d'oportunitat.
Això està molt bé. Aportar solucions,
Correcte.
Que és el que realment es pot fer.
Sí, i ho farem tenint a la taula diferents representants de diversos sectors, no? El de la recerca, el sector primari, el sector secundari, el terciari, perquè des del seu coneixement del dia a dia i de les seves realitats, no?, puguin plantejar doncs, això, com ho podem fer per treballar en aquesta preservació, no?, de la natura i des del món econòmic.
I tant.
Tindrem doncs, això, la gent de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, de Tarannà, de Viatges amb Sentit...
On ho farem, això? Aquí a Gala Placídia?
Aquí a la seu de Barcelona del col·legi.
Molt bé.
Recordar que és un acte obert, és a dir, que tots els oients que puguin estar interessats en el tema, l'única cosa que demanem és que confirmeu l'assistència
a través de la pàgina web.
Sí, a través de la pàgina web, coleconomistes.cat.
Exacte.
Busqueu en el calendari el dia 15 de gener, que és el dia que fem aquesta jornada, i us podeu inscriure totalment gratis i assistiu, i teniu tot aquest coneixement al vostre abast, i així també hi haurà un debat posterior i podeu doncs, traslladar consultes o...
I tant, de cara també a les empreses, de cara a tot arreu.
Aquesta és la idea, que en aquesta... lluita per la preservació, no?, del medi ambient i estigui involucrada també al món empresarial.
I el segon acte que ens volies parlar, Clara?
Us vull parlar d'una nova modalitat de formació. Ja saps, Mireia, que al col·legi doncs, li donem molta importància no?, a donar aquest servei als col·legiats de formar-se en diferents àmbits.
Sí.
I tenim... amb tres branques i ara inaugurem aquesta quarta. No? Teníem la formació presencial, que fem a les nostres seus, a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Després també fèiem les videoconferències, que el que fem és, quan hi ha una formació aquí a Barcelona, també donem l'opció de que segueixin per videoconferència des de les seus territorials. Fem també una formació online, que això ho fem en col·laboració amb el Consejo General d'Economistes. I ara el que hem inaugurat és els webinars, una formació en streaming, perquè el que volem és això, facilitar una mica la vida al col·legiat, no? Que hi ha gent doncs, que anem tots una mica de bòlit, això de desplaçar-nos als llocs a vegades ens és complexa, no? Les agendes són com són.
Sí.
I intentem doncs, acostar-nos al màxim i que el col·legiat que tingui interès doncs, pugui seguir una formació des del lloc on vulgui, sense necessitat de desplaçar-se. I això ho vam començar abans de Nadal, el mes de desembre, i ara té continuïtat fins aquesta setmana que ve, justament.
Sí.
I aquests primers webinars que es fan en streaming, l'únic que s'ha de fer és inscriure's com a qualsevol altra formació.
Sí.
es fa un breu registre a una plataforma que tenim per fer aquests cursos i ja la pots seguir doncs, des del teu ordinador, des del teu tablet.
Molt bé, i també de forma gratuïta, veritat?
En aquest cas no. Ah. Ja saps que les activitats... No, la formació... A veure, el cost, jo crec que coincidiràs amb mi que 25 euros per una formació...
És totalment simbòlic.
És un cost molt assequible, diria jo, no? Però no, la formació del que oferim al col·legi sempre té un cost.
Molt bé.
I en aquest cas, per qui es dediqui al món de l'auditoria i la comptabilitat, fem el tema de l'streaming, aquests primers webinars dedicats a això.
Fantàstic. Doncs el Col·legi d'Economistes s'ha posat les piles a tope amb l'streaming, estan actualitzats. I recordeu, dimecres dia 15, biodiversitat. Doncs moltíssimes gràcies, Carlos Morales.
Moltes gràcies.
Javier Hernández.
Moltes gràcies.
Neus Pociello.
Moltes gràcies, Mireia.
Laura Rosillo.
Gràcies, Mireia.
I Clara Bassols.
Moltíssimes gràcies.
Tornem dijous que ve aquí, al Plusvàlua, un programa d'economia en valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials en col·laboració amb la Caixa. Feliç setmana i salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo, els controls tècnics, Toni Huguet.
Ràdio Estel. L'amistat només podria tenir lloc a través del desenvolupament del respecte mutu i dins d'un esperit de sinceritat.
Dalai Lama, mestre espiritual tibetà.